Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Estem a la fase 0, són les 9 i 38 minuts, venen dies en què cada vegada es farà més valer aquell assumpte, aquell valor de la responsabilitat individual. Els Mossos d'Esquadra reconeixen que no ho podran controlar tot. Els cossos de seguretat reconeixen que no es pot controlar tothom i les seves actituds. Durant aquests dies continuem sense tenir vacuna o una medicació efectiva i tampoc hi ha hagut test per tothom. Ja veuen com van les coses. Els col·lectius més necessitats no el tenen, els futbolistes sí que els tenen. Qui en vulgui, Europa Press avui publicava que hi ha una empresa a la qual li pots demanar per internet el test, el porten a casa, en 15 minuts ho tens. Hi ha centres mèdics privats que els fan, però la consellera Vergés deia que tots els tests han de passar per l'Organització de la Sanitat Pública. Tot plegat, complex de resoldre. Si a vegades no es pot resoldre l'harmonia en una comunitat de veïns, doncs es poden imaginar vostès en tots aquests àmbits en què intervenen diferents administracions i ja no cal ni dir diferents especialistes amb criteris diferents. Ens va cridar l'atenció la contra de La Vanguardia del passat dijous 30 d'abril, la contra de Lluís Amiguet. Lluís Amiguet entrevistava Joan Ignasi Martínez Roldán. El senyor Martínez Roldán ha venut 80.000 tests de Covid-19 al govern d'Andorra. El govern d'Andorra, que també ha estat notícia perquè, precisament, ha posat en marxa les proves multitudinàries d'anticossos de la Covid-19 a la població. El govern creu que podrà fer fins a 8.000 proves diàries als 59 punts de control que hi ha repartits en 11 instal·lacions. La gent hi va en cotxe, li prenen la mesura dins el cotxe i han d'esperar un quart d'hora aproximadament. Bé, doncs aquestes proves que està utilitzant el govern andorrà han vingut de la Xina. Perquè vinguessin de la Xina, veritablement, el senyor Martínez Roldán, que està passant el confinament a Sitges, ha viscut un, vaja, veritable malson. I això que ell ja fa anys que coneix la Xina i els xinesos. Juan Ignacio Martínez Roldán, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Bé, nosaltres bé. Com esteu, vos?
Molt bé, molt bé. Estic treballant molt, però molt... Sí, molt content, molt satisfet.
Deixeu-me començar per aquí. Els xinesos són tan singulars en la seva manera de fer els tractes, en la seva manera de treballar?
Sí, completament, sí. Jo a vegades, en broma, amb els amics diem que no és solament una raça diferenta, sinó una espècie diferenta. Però és que la veritat és que tenen uns costums molt peculiars, molt agradables quan els coneixes, eh? Mm-hmm. Molt difícil d'adaptar-se perquè són diferents als nostres, però és una cultura molt agradable quan l'entens i la coneixes.
Vinga, doncs li segueixo aquest fil. Si és una, si és una cultura que d'entrada demana molta confiança, sí. Com s'entén que s'hagin convertit veritablement en aquesta potència de negocis per tot el món, si tenen aquest caràcter, diguem-ne, que tan reservat d'entrada o que posa les coses tan complicades per fer negocis de bon principi?
Bueno, sí, realment no és que sigui molt complicat, un xinès et diria que és molt més simple que el que fem nosaltres. Perquè abans tinc que dir una cosa, que recordem que fa 2.000 anys, quan nosaltres teníem l'imperi romà, els xinesos ja tenien la mateixa extensió territorial que tenen ara.
Teniu tota la raó.
O sigui que, diguem-ne, que això els ha funcionat molt bé, perquè és l'únic imperi que ha aguantat 2.000 anys. Això és, és una... I funciona molt bé perquè no necessita d'una excessiva complexitat de les lleis. Bàsicament es passa en que tu necessites que unes altres persones es recomanin a tu et presentin als seus amics,
sí.
I si tu fas algun problema, no et portes bé, d'allò, doncs clar, tot aquest cercle de confiança se sent humiliat per haver fet una presentació no incorrecta d'una persona que no tenia les qualitats. Mm-hmm. Amb la qual cosa això facilita que sempre tens la sensació en el grup que jo em moc, eh?
Sí, 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 oi tant.
Perquè tinc que dir que hi ha molts occidentals que volen anar a comprar algun tipus de ganga a la Xina i ja agafen persones que estan dedicades a gestionar aquesta activitat amb els occidentals. Però els xinesos entre ells és que és molt simple. Només fas negocis amb gent que coneixes. Molt simple.
D'acord.
I això va molt bé perquè això simplifica no tenir tants problemes legals, perquè tampoc les lleis en un país tan gran no seria tan fàcil. Pues això és més o menys el motiu.
O sigui que gairebé continuen funcionant com funcionaven els nostres avis quan ens deien allò de no em vinguis amb papers, si ens donem la mà ja en tenim prou. És això?
Sí, sí. Jo ho he comprovat moltes vegades al llarg de 10 anys. Sí, sí, absolutament això. A més, amb una altra qüestió, i és que dintre de la cultura asiàtica hi ha una cosa que se'n diu la cara, el manzi, se'n diu en xinès, que vol dir la teva autorrespecte, la imatge que la gent té de tu.
D'acord.
I si això es trenca, si tu perds aquesta cara, llavors això és la cosa més humiliant que li pot passar a un asiàtic. O sigui, queda en ridícul, no complir una paraula, etc.
Per tant, segurament tot això ens dona pistes per entendre com ha gestionat la Xina aquesta crisi sanitària amb la seva població, no? Si és que tothom té interioritzat aquest sentiment de, i ja no dic del respecte, de la disciplina, de la dignitat individual davant la resta, suposo que és bastant més fàcil respondre a consignes i tenir present aquelles ordres que des de l'Estat es donen.
Sí, els que tenim molt de contacte amb la Xina continental, perquè a més la situació és completament diferent a Taiwan o a Hong Kong, però els que tenim contacte amb la Xina continental des de fa temps, sabem que la mentalitat confucionista asiàtica en general és que l'individu està per sota del grup. En canvi, en la cultura occidental, el grup està per sota de l'individu. I això explica una cosa que a nosaltres ens costa molt entendre, i és que el règim xinès no és el producte de la cultura xinesa, no al revés. És a dir, els xinesos estan disposats a perdre un cert grau de llibertat personal a canvi d'un grau de confort col·lectiu. Això és una mentalitat, no? És una mentalitat molt secular,
sí, sí,
i que trigarà temps en canviar-se.
Com que heu viscut i conviviu amb les dues mentalitats, és clar, es fa difícil preguntar-vos a quina li veieu més valors per afrontar determinades situacions crítiques com ha estat aquesta del Covid-19.
Pues, home, en aquesta en particular està clar que, diguem-ne, que els xinesos han jugat amb avantatge, perquè després potser ho parlarem.
Sí.
Una de les solucions, l'única que tenim segura que funciona, és aquest distanciament social i aquest aïllament. El sistema xinès permet que estigui tota una ciutat aïllada i cada matí et trobis una bossa amb el menjar del dia a la porta de casa. Això és inconcebible a qualsevol altre país occidental i això facilita molt el control de l'epidèmia. També hi ha que dir, perquè ho deixem ben clar, que jo crec que dintre dels nostres estàndards occidentals aquest grau de falta de llibertats personals probablement no sigui acceptable o sigui acceptable de forma molt excepcional mitjançant una que s'està discutint aquests dies al govern, una llei d'alarma que sí es té que perllongar o no uns dies més. És a dir, és una el que en un lloc és una normalitat,
sí, sí,
quasi absoluta, tota, en l'altre és una excepció molt particular.
Bé, heu estat una, i em sembla que ho podem dir d'aquesta manera, una balda necessària perquè 80.000 tests de Covid-19 arribessin a Andorra.
Correcte, sí.
A partir, suposo, d'una demanda del govern andorrà i a partir d'un criteri que no era altre que el de propiciar que la majoria de la població d'Andorra pogués fer-se un test per saber si tenien la Covid-19.
Puc corregir alguna cosa? Oh,
i tant, només faltaria.
Molt bé. Una de les coses molt interessants del projecte d'Andorra no és tant haver pesat el test, que probablement seria un mitjà,
sí,
sinó haver establert una estratègia i un propòsit. Llavors, La primera part de la frase és certa, proveir a tota la població d'una forma massiva d'un test, i a més de forma voluntària, que la fes no han obligat a ningú a fer-lo, i s'ha apuntat tota la població, el qual vol dir que quan es pren una decisió correcta, la gent ho copsa i s'hi apunta.
O com dèieu abans, quan hi ha un lligam de confiança suficient amb qui et proposa alguna cosa, com perquè veritablement acceptis la seva proposta i diguis sí, et crec, i per tant ho faré, perquè em recomanes que ho faci, d'acord?
Exacte. Això és una cosa, però l'altra cosa és que el propòsit no és només tenir una idea de si la població hi ha un 5 o hi ha un 8% d'infectats, perquè això el govern espanyol ho està fent amb l'exèrcit, amb un mostreig per l'INE de 60.000 casos en tota Espanya, i segurament que també seran capaços d'esbrinar si n'hi ha un 4, un 5 o un 8% de persones amb serologia positiva a tota Espanya. O sigui que, diguem-ne, això és el que els tècnics diuen, home, però és que hi ha una altra qüestió, i és que Andorra ha trobat que pot repetir aquest test en un interval de 15 dies i dona una precisió molt més alta del diagnòstic individual que no el PCR.
I per què?
Pues per un motiu de la història clínica de la malaltia. Aquesta és una malaltia que bàsicament ve de l'intestí, és una malaltia intestinal dels ratpenats, que en algun moment ha saltat als homes i que en els homes genera bàsicament una malaltia digestiva que passa d'una manera molt poc amb una diarrea, sense aquest d'allò, però que de tant en tant, si una persona inhala el virus, es converteix en una malaltia respiratòria i quan agafa aquesta malaltia respiratòria agafa embranzida, perquè clar, a la que tu tuses, la velocitat de transmissió augmenta exageradament perquè ja vas a parar unes altres persones que et tornen a contagiar, etc. El que s'ha considerat a l'estàndard del diagnòstic d'aquesta malaltia és el trobar aquest virus en la mucosa retronasal, o sigui,
sí,
el que hem vist aquestes proves que es fan. Però, malauradament, a partir del desè dia de la malaltia, és quasi impossible trobar el virus en l'organisme. Es pot trobar en els esputums, es pot trobar, diguem-ne que el virus va buscar aquests llocs on es pot desenvolupar amb més quantitat i, en canvi, d'aquestes zones perifèriques desapareix. Amb la qual cosa, tots els infermers i els sanitaris que han estat a la primera línia d'aquesta malaltia saben perfectament que és absolutament normal trobar-se un malalt que ingressa amb una pulmonia bilateral, o sigui, amb una situació d'una gravetat extrema,
sí,
i que dona negatiu repetidament al PCR. Perquè, simplement perquè no sabem on està el virus. L'estem buscant amb aquest palet, però no sabem on tenim que rascar perquè el trobem.
D'acord. Queda molt gràfica aquesta explicació. Amb la qual cosa voleu dir que aquests tests que s'han fet tan populars i que nosaltres hem arribat ja a conèixer mínimament per les seves sigles... Els tests PCR tenen, en aquest sentit, no és que no siguin fiables, sinó és que prenem la mostra del lloc que ja no ens serveix.
No sabem d'on prendre la mostra.
D'acord.
Perquè, malauradament, el coronavirus no es troba en quantitats suficients ni a la sang ni a l'orina.
Aleshores, a Andorra, quin test han fet servir?
Sí, llavors, l'altra alternativa, que alguns científics pensen que només té valor epidemiològic, és veure com l'organisme genera defenses contra el virus. D'acord? I aquests són els tests serològics o tests ràpids. El test ràpid té un avantatge i és que una vegada que el virus ha entrat en l'organisme i el cos humà ha desenvolupat una defensa, o sigui, ha començat a fer anticossos, aquests anticossos perduraran durant un temps amb el cos. Amb la qual cosa deixen dues marques que nosaltres trobem amb aquest test. La primera marca és que el cos està lluitant contra la malaltia. Se'n diuen immunoglobulines M o IgM. O sigui, que tenim una malaltia activa i el cos està lluitant contra ella.
D'acord.
I més enllà, unes setmanes després, apareixen les immunoglobulines de record, les IgGs, que el que diuen és que el cos ja ha pres nota d'aquesta malaltia i estan preparats per tornar a actuar en el cas de que es torni a presentar el virus.
Una qüestió, senyor Martínez. Sí. Aquests, diguem-ne, dos paràmetres apareixen tant en les persones amb símptomes com en les que no els tenen?
Sí, això és l'avantatge, exacte. Aquesta és la ventaja.
És a dir, jo puc no tenir cap símptoma i que a la vegada em puguin certificar amb un test serològic que estic desenvolupant defenses pel coronavirus.
Sí, sí, o sigui que he estat en contacte amb el coronavirus i que l'estic lluitant o estic superant. Perquè es faci una idea, que això és, fixa't, que el que estem aprenent amb una activitat que està fent un país veí al nostre, I molt proper, en molts sentits. Ahir van passar
8.000 persones, sí.
D'aquestes 8.000 persones que van passar, d'aquestes va sortir aproximadament un 6% de positius. Abans havien fet una prova amb els sanitaris, per posar un exemple, i amb els sanitaris va sortir un 12% de positius, el qual és bastant normal, perquè un sanitari està molt més exposat al virus. Si mantenim al final un promig d'un 5% amb una població de 80.000 persones, vol dir que aproximadament hi haurà 4.000 persones que sortiran positives al final de la prova.
Sí.
I en canvi, els testos PCR no han arribat a donar-nos 1.000 persones positives. Vol dir que 100.000 persones han sigut asimptomàtiques i han passat la malaltia sense que se'ls hagi fet la prova.
D'acord, o sigui que a partir del criteri de les autoritats sanitàries andorranes, que suposo que compartiu a partir de l'explicació que ens heu donat, el test PCR no és massa útil a hores d'ara.
No, sí que és útil. És absolutament útil. Permeta'm explicar una cosa.
Sí,
el
i tant.
El test serològic encara té un problema, i és que el test serològic medeix la resposta al virus. Amb la qual cosa, els primers 5 dies d'incubació i més o menys els primers 5 dies de la malaltia, el test serològic no donarà cap resultat positiu.
D'acord.
Perquè l'home no ha desenvolupat. Llavors, el que passa és que hi ha una sensació generalitzada que diu que per aquest motiu és el PCR seria la solució, perquè amb el PCR t'assegures de que saps que una persona té la malaltia. El que és cert és que si una persona té un PCR positiu, saps que té la malaltia.
Això està clar.
Innegable. El que passa és que el més fàcil és que, si per exemple ets asimptomàtic, no tinguis una càrrega viral gaire alta, et facin un PCR i surti negatiu. I no vol dir que no tens el virus. Vol dir que no hem gratat, com
d'acord.
He dit abans on estava.
És a dir, el que està clar, per tant, és que si el PCR diu que sí, el tens, però si diu que no, això no vol dir que no el tinguis.
Correcte. I una mica, en aquest sentit, si et fixes, és el mateix que passa amb el test serològic. Si el test serològic el tens, vol dir que el tens, però si estàs incubant la malaltia, és possible que la tinguis, però no surti el test serològic.
Ens ho heu posat una miqueta més complicat, perquè aleshores vol dir que només la combinació dels dos tests pot donar un resultat amb garanties.
Aquesta és la innovació tremenda de la prova, una de les innovacions tremendes que té la prova d'Andorra. Perquè la prova d'Andorra estableix dues proves separades per 15 dies,
sí.
Amb la qual cosa, si tu no estaves incubant en la primera prova, probablement ja hauràs desenvolupat en la segona. I si havies fet un fals positiu o havia algun problema, veuràs que en la segona la confirmaràs o la rebutjaràs. O sigui, fent dos tests serològics intercalats per 15 dies i fent una prova PCR a la gent que en el test serològic li diu que és actiu, que és el que estan fent en Andorra, tenen una pel·lícula que als epidemiòlegs els costa entendre una cosa que els clínics entenen molt millor. Els epidemiòlegs treballen en poblacions. Els clínics, els metges, treballen en malalts. I la diferència és que no és el mateix que tu vulguis saber que el 5% de la població està infectada o que si tu vulguis saber si tu estàs infectat. És molt diferent. Si tu formes part d'aquest 5%, perquè per mi no és molt significatiu que em diguin que a Catalunya potser hi ha un 5% de coronavirus. A mi més m'és significatiu saber que soc, per exemple, seropositiu i que jo no puc transmetre la malaltia i que puc fer... Tinc alguns graus de seguretat més que una altra persona, per exemple.
El que està clar és que a partir del que ens deia i en els minuts que ens queden, tot això no es podria fer si no hi haguessin disponibles els tests. Aleshores, què està passant amb els tests? Perquè veritablement, com a ciutadans, assistim a una mena de... No sé, a una sèrie d'informacions i de casuístiques tan desquiciants en algun moment, tests que no ofereixen garanties, tests que no arriben, tests que no són per tothom, tests que no s'han pogut, per qüestions de logística, fer. En canvi, ens esteu, diguem-ne, plantejant el model andorrà que ha permès fer test a tothom i en un període d'entre 15 dies fer-ne dos, fer la prova PCR si convé. Què ens està passant a la resta? Que és una selva, veritablement, això de poder comprar test?
Sí, bueno, has formulat moltes preguntes. Sí. Vaig a respondre't algunes, perquè hi ha altres que no tinc la resposta, tampoc. A veure, primer, a la Xina s'han trobat amb un problema d'una magnitud gegantina. No sabrem mai com de gegantina va ser el problema, i el que sí que segur és que les xifres que ha donat el govern són unes xifres que estan força, diguem-ne, que són força menors a la realitat. Mm-hmm. Això és una cosa que... no sé si això és intencionat o no, jo no entraria en això, perquè quan comença una pandèmia, pues, com és lògic, no està tothom preparat per anar comptant persones i no ho sabem. Però, mm-hmm, en tot cas, ha sigut molt greu. El qual ha fet que es desenvolupés una indústria de tests serològics molt ràpidament, molt, molt ràpidament, perquè hi havia una demanda gegantina i perquè hi havia una necessitat gegantina. I el primer que va passar va ser que Espanya no es va preparar, mm-hmm, ja ho sabem, no es va preparar en cap sentit. La segona cosa és que quan Espanya va decidir comprar test, no va fer servir el mecanisme que hauria de fer, que es fa servir, perquè n'hi ha unes webs internacionals que mesuren la qualitat i l'especificitat de cada una de dels productes que n'hi ha, sí, i tu saps la qualitat del producte que estàs comprant. Espanya no va d'allò, i va comprar un test que podia ser un test de bazar xino d'una empresa que ni tan sols estava autoritzada per vendre test a la Xina. Uh-huh. Simplement era, diguem-ne, el van prendre el pèl, per dir-ho així, no?
D'acord.
Després d'això, el govern xinès va fer una llista molt clara de quines són les empreses que tenen productes que han estat verificats, i a partir d'aquí el govern espanyol ha comprat uns tests que sí que estan verificats, i el govern andorrà també ha comprat uns tests que estan verificats. Però hi ha que comptar que a tota la Xina, d'empreses que fabriquin aquest test, només n'hi ha 3. O sigui que vol dir que tota la demanda mundial la tenen que cobrir entre 3 empreses que fabriquen aproximadament 1 milió de tests diaris.
No hi ha més empreses, al món que en fabriquin?
Ah, sí, al món hi ha altres empreses, el que passa és que no tenen l'experiència que ha tingut Xina, uh-huh, que va 60 dies avançat de tothom, això és un motiu, però després també hi ha un altre motiu, i és que la economia xinesa, després del coronavirus, ha quedat força intacta, i en canvi la economia europea i americana ha quedat devastada. Mm. Amb la qual cosa, l'altre problema que tenim és que no tenim un sistema econòmic capaç de produir ni test ni cotxes, per entendre's. No és un problema particular del test.
D'acord, és que em cridava l'atenció de la vostra entrevista, perquè malgrat el coneixement que teniu de la Xina i, òbviament, la confiança que teniu amb moltes de les persones amb les quals heu establert relacions professionals i negocis, a l'entrevista, sí, dieu: bé, jo vaig avançar 1 milió d'euros per tenir els 80.000 tests, però també vaig creuar els dits i no dormia perquè vés a saber què podia passar.
Perquè això està relacionat amb una altra cosa. Bueno, per acabar, pues, s'han comprat d'una de les empreses de la que creiem que és la que ha donat, sí, els resultats millors, i a Andorra els ha revisat, perquè el primer que van fer quan van rebre els tests va ser agafar sèrum congelat de pacients que havien passat del coronavirus i comprovar que els resultats que s'obtenien, mm-hmm, concordaven amb les especificacions. En fi, que s'ha seguit un protocol correcte per verificar la qualitat de la informació. No? Una altra qüestió que no té res a veure amb això, amb la fabricació dels tests, és que el sistema financer xinès ha quedat completament destrossat. Completament destrossat. Ja no estava molt bé abans. Mm-hmm. I llavors s'ha convertit en una economia de guerra en la qual tot és el que feien pagaments al comptat. Però això només, això és un problema que potser ens acabarà afectant a Europa, esperem que no, perquè és molt greu, perquè vol dir que desapareix el crèdit, per entendre's, ja no pots pagar res amb crèdit, uh-huh, i això implica, com tu dius, un problema que només es pot solucionar a través d'aquesta xarxa de confiança, i és que tu tens que enviar uns diners que en aquest article no queda clar, que no és que fossin els meus diners, que hagués estat Mira,
no, si queren...
Queren els diners del govern d'Andorra,
sí,
jo em vaig fer responsable del govern d'un país.
És que ens cridava l'atenció perquè precisament a l'administració que allò de pagar el comptat no és que no s'estili, és que no entra dins els paràmetres de l'administració.
Sí, per això.
És a dir, jo et dic que pagarem el comptat 1 milió d'euros sí, i a la vegada sí, dic sí. que aquest milió d'euros anirà a parar una persona de la qual jo intentaré refiar-me. Però fins que no vegi els 80.000 test aquí, jo no dormiré tranquil.
Sí, sí. A part que no em podia escapar a les Seychelles si passava algun problema perquè estava confinat. O sigui, que
ja
tenia clar que si em tenien que tallar les cames ja sabia no podia tallar-me-les. O sigui que...
Bé,
això és una cosa, eh?
Sí,
ha sigut molt difícil i després hi ha una cosa que la gent no en som molt conscients. A l'haver desaparegut tot el transport aeri de passatgers, han desaparegut totes les bodegues dels avions. Amb la qual cosa, si és difícil comprar material per aquest tema del costat, és molt difícil traslladar-lo perquè tens que trobar un avió que et deixi ficar la càrrega dintre i val molts diners.
Està clar no, que sí. Són les 10 i 4 minuts, ho hem de deixar aquí, però volíem conèixer l'experiència d'Andorra, l'experiència de la compra i sobretot a partir d'un home que està confinat sota el mateix sol que nosaltres, que és Juan Ignacio Martínez Roldán. Senyor Martínez, molt agraït per la conversa i per, òbviament, aquesta explicació que ens ha servit també molt des del punt de vista didàctic. Fins a propera, gràcies.
Fins a propera, moltes gràcies.
Gràcies, adeu-siau, bon dia.
Gràcies, adeu-siau.